La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la taronja amarga s'ha utilitzat tradicionalment per netejar els budells del forn, però també en amanides, guisats i confitures? El seu cunt àcid i amarg equilibra plats greixosos i aporta complexitat.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui ens endinsem en un paratge espectacular, els Aiguamolls de Pals, perquè allà s'hi cultiva un arròs que fa meravelles. I l'Albert Grassot em fa de molt bo. Anem a descobrir què hi ha darrere d'aquest gran cultiu de l'arròs. I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un plat d'aquells històrics a la cuina catalana i que costen molt de trobar. M'atreviria a dir, Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Què t'atreviries a dir? A veure.
Que és un d'aquells plats que està en perill d'extinció.
És cert, és un plat en perill d'extinció i és una llàstima. Parlem del catxuflino, que és un plat, és un plat empordanès, que està inscrit dintre de la família dels plats de mar i muntanya, no? Empordanesos, però és un plat molt espectacular, molt barroc, molt divertit, que també és una fórmula oberta, no existeix la única barreja del catxuflino, es fa exactament amb aquests peixos i aquestes carns, però bueno, és un plat barroc i de festa.
I on podem menjar el catxuflino?
Doncs mira, el primer lloc on hem d'anar a menjar és a la Xicra de Palafrugell, perquè és la casa de referència del catxuflino.
Perdona, torna-nos a aixecar, sisplau, no? Perquè, clar, quan parlem de segons quins restaurants ens aixequem.
Sí, sí, aquest restaurant que, bueno, en Pere Veí ja ha enyorat i desaparegut, ara m'ha tingut per la Montse Soler i anant a Casa de Vall, doncs el faran peus de porc, gambes i mandonguilles. Peus de porc, gambes i mandonguilles.
Uf, que bo.
És una bogeria absolutament deliciosa.
Llarga vida la Xicra de Palafrugell. Va, on més, on més?
Mira, el Xador també fa a Palafrugell. El fan amb sèpia, mandonguilles, barreja de bolets, escamarlans i fregit d'escarxofes. És una de les més completes, eh? Aquesta és un catxuflino tope de power.
Exacte, molt bé, molt bé. On més, on més?
Perdó, al balcó de Calella, a l'hotel Sant Roc, a Calella de Palafrugell. Estem en aquella zona, eh? El catxuflino és a Palafrugell. I a Tamariu, a l'Esportiu, a l'hotel Hostalillo, que fan un catxuflino de mandonguilles amb escopinyes i escamarlans.
Carai, tu, escolta'm, te'n dones compte que ens hem quedat drets per parlar del catxuflino?
És que el catxuflino s'ho mereix.
Doncs va, asseguem-nos, tu. Òscar Gómez, moltes gràcies per portar-nos avui el catxuflino i quatre llocs on anar-lo a menjar.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui la ruta dolça de Catalunya anem a buscar una d'aquelles postres que són molt presents a la pastisseria catalana d'aquelles de quan jo era petit. Avui volem parlar del braç de gitano. Tot i que es troba durant tot l'any, és en celebracions, en aniversaris o a vegades presidint una sobretaula d'aquelles de diumenge. I és que el braç o el bracet de gitano és d'aquells dolços que mai passen de moda. La seva aparença és del tot inconfusible. És aquella làmina fina de pa de pessic que quan s'ha acabat de fer s'enrotlla sobre ella mateixa perquè comenci a agafar la forma i llavors la podem farcir de la mousse que vulgueu. Des d'una popular nata a una trufa a una mousse de vaja, de mireu, d'aquí i d'allà. Ara, per exemple, segurament que hi ha molta gent que fa, per exemple, una trufa amb pistatxos o una nata perfumada amb vainilla, però cada pastisseria hi aporta la seva personalitat amb noves combinacions i amb nous acabats. La base, com dèiem, és senzilla, no? El pa de pessic que aporta ou, sucre i farina, però després hi ha l'interior. I si voleu també el podeu cobrir. Com es pot cobrir? Doncs mireu, amb un sucre llustre, amb una mica de xocolata que semblaria el tronc de Nadal, o amb una crema cremada, o per exemple també amb un praliné de fruits secs. I és que més enllà de la recepta, el braç de gitano és una mostra d'aquesta capacitat que té la pastisseria de catalana de transformar ingredients humils com l'ou, el sucre i la farina en una festa, en un dolç que li va de meravella una bona garnatxa o una bona copa d'escumós.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui toca cap a Pals, i és que a tocar del mar i amb els peus enfonsats en una terra que durant segles va ser estany, Pals és avui un dels grans paisatges arrossers de Catalunya. L'antic estany de Pals, dessecat al segle XVIII, va deixar pas a uns camps fèrtils que avui donen un dels arrossos més singulars del país, treballat amb rigor, paciència i respecte pel medi. Avui ens endinsem en aquest mosaic de camps, canals i memòria amb l'Albert Grassot, hereu d'una nissaga pagesa que ha sabut mantenir viva la tradició arrossera, adaptant-la als temps actuals. I també ho farem des de la cuina, amb el cuiner Jordi de la Païssa del Mas, on aquest arròs es transforma en plats que expliquen el paisatge. Del gra a la cassola, de l'aigua a la flama. Parlem d'un arròs que és cultura, economia i identitat. I mira, ja vaig veient que els tinc aquí a tots dos. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Albert, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, veig aquests camps d'aquí i es veuen que es van treballant, eh? El temps, no sé si aquest any que ens va ploure tant amb aquesta hivern i la primavera, això ha sigut bo per aquest any per l'arròs.
Bo i dolent. Ens ha retrasat una mica la feina, però bueno, l'aigua sempre és bona. Venim d'uns anys amb una sequera preocupant i com deien els nostres avis i els nostres pares, les sequeres totes s'acaben amb un aiguat, i així ha sigut, però bueno, l'aigua sempre és bona.
Anirem veient com va evolucionant, perquè clar, també és veritat que els pagesos i les pageses, escolta, mai esteu contents, eh? Si plou, per què plou? Si no plou, per què no plou? Mai plou gust de tothom, que diuen, no?
Correcte, molt bé, és així. Però jo diria que ja quasi ens assemblem en els restauradors, que també sempre es queixen.
Exacte,
és
Jordi?
És un mal comú.
Jo em queixo poc, però sí que és veritat que quan sentes una taula i hi ha quatre restauradors, tres o quatre, ens queixem.
Bé, i a vegades no falta raó entre tots uns i altres, eh? Albert, escolta, quantes generacions fa que la vostra família cultiva arròs?
Que sapiguem, cinc. Nosaltres som la cinquena i espero que no siguem l'última. De fet, si mirem a la majoria de cases del poble de Pals, la majoria tenen antepassats que han tingut alguna relació amb l'arròs. Com tu molt bé has dit, és un cultiu històric, fa molts i molts anys que es cultiva aquí i de tard o de lluny algú de la teva família l'ha tocat.
Quin és el primer record que tens tu vinculat a l'arròs? Perquè, clar, tu anaves per ser pagès i arrossaire o volies fer una altra cosa quan estudiaves?
A veure, realment, mira, hòstia, la pregunta és profunda i està molt bé, perquè jo vaig descobrir-ho tard, molt tard, eh? Perquè el pare va avorrir el cultiu de l'arròs, era molt feixuc abans, tot, com tu m'ho has dit, amb els peus enfangats, de culs enrere i el llom ablincat tot el dia, acabaves, però no cansat, cansadíssim. I ell va transformar l'explotació familiar en una granja de vaques. I jo, a veure els animals tancats dins una granja, no vaig poder suportar, i vaig marxar. Vaig estar una temporada treballant fora. I, bueno, ell un bon dia va dir que les terres de l'Estany ja no podia cultivar els amés perquè els veïns tornaven a fer arròs, i va ser com un instint que em va sortir i em va dir, ostres, deixa'm provar a mi de sembrar arròs. I em diu, va, fem-me, et vols embolicar a fer arròs amb el que vàrem patir, i així va ser. Vull dir, un dia al vespre, recordo, aquí fora a l'era, sota el llum de l'era, un dia al vespre, tard, que va dir, va fer aquest comentari, i és que em va sortir de dins, o sigui, com si instintivament digués, ostres, això és el meu, i ho vaig descobrint aquí. I era l'any 89.
Però tu sempre, jo crec que ho vas tenir molt clar, no? Perquè així com, per exemple, podies fer, mira, va, doncs tornaré a cultivar arròs i faré com fan molts, no? És allò de cultivo l'arròs, agafo l'arròs, el venc, guita, i els altres ja que s'espavilin a blanquejar-lo i això, i ja està, no? Tu vas anar més enllà, tu ets una mica l'Astèrix d'aquesta Gàlia, no? Pagesa, que dius, no, no, vaig a fer arròs i vull fer el millor arròs del món.
Correcte. Després d'uns anys de vendre l'arròs i veure com desapareixia, com aquesta identitat doncs, que hi posàvem al camp desapareixia, i et diré una cosa, o sigui, sempre ens pagaven un plus més per la qualitat que fèiem. O sigui, saps? O sigui, te'l paguen pel rendiment que dona molí, el nostre donava molt bon rendiment. Tu, això no pot ser. Això hem de fer que la gent ho pugui degustar i ho pugui menjar. I d'aquest neguit doncs, va sortir la idea d'això, de fer una marca pròpia i acabar tot el cercle. O sigui, fer tot el procés, camp, collita, assecatge, elaboració i poder-lo vendre directament als clients.
Clar, tu aquí vas dir, escolta'm, no podem fer només un tipus d'arròs, hem de fer molts tipus, moltes varietats d'arròs, i te'n vas anar a córrer a la seca, a la Meca, a la Vall d'Andorra, perquè, per exemple, tu vas ser dels primers que va fer un arròs especial per fer risotto, un arròs especial per fer sushi. De fet, hi ha molts restaurants, i mira, fa poc que aquí a la Fonda hem estat en un restaurant japonès i ens van dir, no, no, l'arròs nosaltres el comprem a pals.
Correcte. Abans de fer la marca, vàrem córrer una mica, vàrem córrer per Catalunya, vàrem córrer per Espanya i vam acabar anant a França i Itàlia. Itàlia, que és on es cultiva més hectàrees d'arròs a Europa. I vàrem descobrir que hi havia moltes varietats, que es cultivava moltes varietats, que es feia, que es diversificava molt, que no es barrejaven varietats. I també vàrem veure que hi havia un nínxol de mercat en la nostra zona que compraven aquests arrossos, que buscaven aquesta diversitat i sobretot aquest tipus de gra. I vam dir, hem de provar-ho. A més de fer l'arròs típic nostre i la varietat típica de tota la vida, hem de provar-ho. I jo crec que aquesta va ser la clau del nostre èxit. O sigui, fer varietats monovarietals sense fer cap barreja i sobretot varietats que culinàriament tenen una qualitat que la persona que el cuina doncs, té la seguretat de que tots els grans seran iguals, que té una absorció, etc, etc. Jo crec que això va ser la clau del nostre èxit.
Hi ha una cosa important amb això, moltes vegades, ara que parlàvem de japonesos que són tan primirats, sempre diem, clar, aquesta gent no els hi val qualsevol arròs. Recordo que fa un temps, fent una demostració, allò et deien, un bol de 53 centímetres, i quan arribaven miraven a veure si feia 53. Nosaltres que tenim aquest caràcter mediterrani, bé, si feia 50-50 i si no 60, no, Jordi?
Ens adaptem.
Ens adaptem, sí, però després, clar, te'n dones compte de que aquest home, l'Albert, per fer un bon arròs, per fer sushi, va i te'n vas haver d'anar a Japó a buscar una màquina que només sega arròs.
Sí, la majoria de maquinària que tenim per treballar l'arròs, tant en el camp com en el molí, la majoria és japonesa, perquè ells tracten l'arròs d'una manera molt especial. Per ells és més que un cultiu, és més que un producte, forma part de la seva tradició, de la seva manera de ser, i el respecte, per dir-ho així, que tenen en aquell gra és únic. Una màquina que no trenca el gra, que no el fa molt bé, no el xafa, una màquina que és fàcil de netejar a l'hora de fer varietats perquè no barregis, el mateix passa al molí, una màquina que poleix com ha de polir, una màquina que tria com ha de triar, i ens hem donat compte de que al final aquests valors naturals que tu pots adquirir de la terra, aquesta feina que tu hi poses en el camp, la pots destrossar amb una màquina, una mala màquina, per dir-ho així. En canvi, ells això ho tenen molt clar, que això ha d'arribar fins al final. Això ens ha costat més diners que la resta, però al final, en el producte final, es nota. Parlant de japonesos, tenim una pila de clientela que no ens ho pensàvem mai, perquè per sort o pel que sigui, tenim a Catalunya moltes parelles que són catalano-japoneses. Ell o ella és japonès. I són l'hòstia, aquesta gent, perquè s'ho diuen tot. 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 I t'apareix un de l'altra punta de Catalunya, escolta, que m'han dit que tens aquesta varietat d'arròs, escolta, que vull aquí, t'escolta, que vull còxica, saps? I dius, però com us en entereu? Com pot ser possible?
Oi, allò que diu, si haurem dit del Bocorella, no?
Però amb aquesta gent és bestial, eh? És que és algo que dius, ara ja ens arriba gent de fora, de Portugal, i doncs ens diuen, que coneixem en aquests i que volem aquest arròs. Mira, una vegada va venir una noia que treballava en un restaurant, bueno, ja puc dir-ho, el Casamar, que estava treballant al Casamar, que era japonesa. Van venir, va a veure tal i qual, i li vaig regalar una mica d'arròs. Ella marxava, acabat la temporada marxava, i li vaig regalar un quilo d'arròs. Se'l van dur, un quilo de quita amb una bosseta, se'l van dur. Em va escriure al cap de 4 o 5 mesos, i l'avi li va dir, com pot ser possible que allà on t'has anat a treballar, en aquest país que no sé pronunciar, que tinguin un arròs de més qualitat que el que cultivem aquí? Ojo, em va dir això.
Això ho posa la pell de gallina.
La pell de gallina. Vaig dir, però com pot ser que em diguis això? I moltes vegades que venen japonesos i japoneses a buscar l'arròs, que els expliques que se'l miren i em diuen que ara, actualment al Japó, trobar una cosa tan selecta i de tanta qualitat, tan ben triat i tan ben posat, els hi costa. Han d'anar en els poblets on encara hi ha gent que està així una mica llampada com jo i que fa les coses encara com abans. Perquè fins i tot ells s'han industrialitzat tant el cultiu que han baixat una mica la qualitat.
Aquí hi ha una cosa important en tot això, i és que jo crec que no hi ha dia que no vegi treballar d'una cosa o d'una altra, ara que les xarxes socials ens ho diuen tot, eh? Però clar, l'arròs té un cultiu, no? Té una temporalitat. Comença tot, diguem-ne, més o menys cap allà per Sant Josep, això de l'arròs o què? Perquè clar, suposo que amb aquest canvi, diguem-ne, també d'estacions que tenim, això del canvi climàtic deu haver variat una mica.
Sí, 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 el que ha variat és el sistema de cultiu, que el meu pare m'ho diu tot sovint, si l'avi s'aixequés i et veiés, et fotria un cop de pal, eh? Mal dit és així, diu, perquè ells sempre deien l'arròs neix a l'aigua i mor a l'aigua, i ara no és així. El que sí que els tempos més o menys estan iguals, val? És un cereal d'estiu, per tant el sembrem a la primavera, fa tot el cicle durant l'estiu i es cull a la tardor. L'única diferència és que abans, per això, per Sant Josep, tiraven l'aigua als camps, començaven a fanguejar els camps, feien els erols de planter, i ara no. Ara, a la primavera, el que fem són els treballs de... o inclús a vegades a final d'hivern. Si l'hivern és sec, a finals d'hivern, cap allà al febrer ja comencem a fer els treballs de llaurat, de nivellar, de recalar les crestes, fas l'adobat de fons i deixes reposar la terra fins a la primavera. I això, a partir de mitjan abril, maig, llavors fas la sembra, que la fem en sec.
Això ha canviat, eh?
Uf, molt. Hi ha gent que em diu, heu canviat totalment el paisatge de l'arrossar de pals, perquè el mirall que hi havia al principi quan inundàvem no hi és. No hi és, perquè quan inundem la planta ja fa 10-12 centímetres i el que veus són uns camps verds, saps? Ha canviat. Però, esclar, t'ho deia, els 3 anys de sequera, hem d'estalviar aigua. En el temps del meu avi obrien l'aigua al mes de març i la tancaven al mes de novembre, i l'aigua corria per tot. Que no era que la fessin malbé, sinó que llavors n'hi havia molta i era un benefici per tot el que hi havia aquí al voltant. Tot, me refereixo als recs, les rieres, tot aquests animals i aquests boscos de ribera que hi ha, que ara tot això se n'ha ressentit també, eh? Però bueno, nosaltres hem après a fer el cultiu amb una tercera o menys part d'aigua que la que feien servir, sense, que és molt important, sense tocar la qualitat, val? Potser sí que la collita algun any se'n veu una mica desmillorada si li falta molta aigua, però la qualitat és la mateixa, eh? Que això és molt important, crec jo.
Clar, aquí hi ha una cosa també important, que és el fet de les males herbes, no? Que no sé si també ha canviat amb això de negar el camp abans o no, i després, no sé, que em sembla que també us ha arribat aquí això del cargol poma.
Va arribar el cargol poma, però per sort el vàrem poder controlar, cosa que el Delta, pobrets, no han pogut fer-ho. Aquí el vàrem erradicar i, de moment, toco fusta, no ha tornat a venir. El tema males herbes no hi ha les mateixes, segur, que quan hi havia els meus avis, però similars. El que sí que l'estratègia de combatre'ls, el fer aquest semi-inundat, diríem, sembra en sec i llavors regons, són unes altes herbes, i les herbes aquàtiques que tant de mal ens feien, els tenim més controlades. Vull dir, aquí, en aquest aspecte, hem tingut una millora.
una millora que, evidentment, suposo que també hi ha variants o hi ha varietats, diguem-ne, que són d'una manera o de l'altra, perquè, clar, ara quantes varietats arribes a fer? Jo recordo quan estudiava per cuina que dèiem, no, no, aquí a Catalunya es fa Bahia, Tebre i Sènia. Ja, ja està, no? Ara se'n fan moltes més, eh?
Moltes. A més, per exemple, el Tebre i el Sènia, bueno, el Sènia encara al València trobaris alguna cosa, però el Tebre ha desaparegut totalment. Bahia sí, Bahia és el nostre pilar, Bahia és l'arròs de l'avi, és l'arròs del pare i encara el continuem fent. Però varietalment el món evoluciona a una velocitat que fins i tot jo em perdo de vegades, no? Però bueno, també nosaltres hem obert un ventall, en cultivem 8 o 9, vale? També per donar una mica de resposta en els nostres clients, sobretot a les cuines professionals, com la d'en Jordi, que busquen un producte especial i selecte per fer un plat concret. Nosaltres tenim diferents varietats i aconsellem cada varietat per fer un plat diferent, tot i que hi ha algú que ens contradiu totalment i fa el que vol, però bueno, cada mestrillo con su librillo, diu, no, doncs una mica és això. Crec que nosaltres en cultivem 9 de diferents.
Doncs mira, farem una cosa, Jordi, perquè clar, tu ja portes més de 10 anys aquí a la Païssa del Mas, aquí a Pals, de fet, molt a prop d'aquí on estem ara de la Seny de Pals, i tu crec que si una cosa no has tret mai de la carta és l'arròs.
Correcte. Al principi, quan vaig muntar amb la meva senyora al restaurant, el pensament de fer arròs no el tenia.
Però si tu sempre havies fet arròs, tu havies estat cap de cuina de Mas de Torrent...
Sí. Però com que sóc una mica massau, que intento sortir-me del que es fa per la zona, pel costat o la gent, no volia fer arrossos. Per què? Perquè tots els restaurants de Pals feien arrossos. El que passa és que després, parlant amb la meva senyora, clar, davant de casa, el seu avi havia... No? Havia cultivat arròs o havia...
De fet, tenia un camp d'arròs davant del restaurant.
Sí. El porta l'Albert. I ens cultiva una varietat, que és la varietat que faig servir, que és Carreroli. També per sortir una mica de mare, tothom tocava Bahia o Bomba i diferents varietats. Inclús hi ha molt cuiner que toca per cada arròs una varietat, que està espectacular. Doncs jo toco Carreroli i intento fer totes les elaboracions del restaurant en Carreroli. Perquè a mi és un gra que... El trobo espectacular, que és supergros, és mantegós. Una cosa bona, que quan muntes un restaurant no és el mateix que millor cuinar a casa, que tens que buscar-li també els tempos, que tu després el client té que sortir content. Tu no pots... Hi havia restaurants que estava que a l'hora d'acabar el Bomba pues, hi havia uns crits i unes històries per l'arròs que semblava jo la guerra. Sale! I hòstia, però quin problema hi ha?
Que no es faci malbé, no? Sí, la cassola d'arròs.
Sí, que s'ha mullat abans, s'ha mullat després, que si el foc, que si no sé què, si el client va lent, si el client va ràpid. I el Carreroli és una varietat que a mi em dona de no tindre estrès. És un arròs que si li busques el punt i el trobes, és espectacular, tens que trobar-li el punt. Si el mulles menys, que és com el risotto, que parlant amb el Carreroli, te'n vas al risotto i el risotto, clar, si li poses greix, la cocció es talla, no? I, ostres, i per què no puc fer un arròs sense posar-li aquell greix de formatge o nates i dalt, o mantega? Però sí posar-li a mi al final una mica d'oli d'oliva i faig que es pari. I després, quan el client o la sala o la meva senyora em demana l'arròs, mullar-lo una miqueta i pum, i que surti. I ho aconsegueixo, estic més tranquil, els arrossos surten molt, molt lineals, que és la sort que tinc és que... Clar, primer compraré l'Albert Port del Camp i comprant-li ell. Aquest arròs, amb el que ha explicat, com és l'arròs? Espectacular. Si després tens unes mans i intentes tindre les mans espectaculars, doncs aquest arròs té que sortir espectacular. I buscar que sigui lineal, que sigui sempre el mateix, que el client es trobi el mateix, tant per ell de la feina que fa, com després nosaltres, els cuiners, de la feina que tenim que fer.
Clar, aquí hi ha una cosa important també, que és el discurs, no? És a dir, per vosaltres suposo que és molt fàcil explicar el territori, explicar el paisatge, explicar Pals, no? Explicar aquell plat, aquella carta que feu, quan el producte el teniu a 30 metres de casa, no? És a dir, separa de la cuina el camp, li separa el pàrquing.
Ara mateix, el que acabes de dir, se'm posa la pell de gallina. Acabar una zona com és el Baix Empordà, que si puges al Carmany, i veus, jo li dic la comarca Los Bolsones, i veus la comarca, i veus la feina que fan, perquè també es parla molt del turisme, tal, la feina que fem els restauradors, que és veritat, però la feina que fan la gent com l'Albert, de tindre aquest paisatge, que puges una miqueta, res, uns metres cap a dalt, i veus aquest paisatge, és espectacular. I tindre un producte tan especial, un producte tan ben treballat, just davant de la cuina, amb els finestrals que tenim a la cuina, allò és...
Allò és espectacular. Però clar, escolta'm, dius que només el Carnerol i els altres vuit varietats, què? No en fa res, tu?
El restaurant, no.
Ah, llavors a casa sí, no?
A casa sí.
Clar, el Carneroli, Albert, veig que és una mica com un tot terreny, no? Sí. És un 4x4.
Sí, ho ha explicat molt bé en Jordi. És una varietat que quan la prens a treballar et dona molt de marge i molta tranquil·litat. És un gra que absorbeix, és un gra que aguanta la cocció, és un gra que et permet això, aquesta doble cocció, cosa que cap altre gra t'ho permet. I a més, jo crec que té una vistositat en el plat acabat, té un d'allons, és un espectacle visual.
Clar, és que té una mida molt xulo, el Carneroli.
Sí, sí. I és una petita bomba de sabors. Quan tu et menges aquell gra dins del gra, ja ha impregnat tot allò que el cuiner ha posat en la cassola. I això és molt important. En definitiva, i no és per desmereixer, el gra d'arròs és només el transport, eh? És el transport de la feina que ha fet el cuiner de preparar tot aquell sofregit, aquell caldo, tot allò, tot el que ha volgut posar, ha d'estar impregnat a dins del gra perquè arribi en el paladar del comensal.
Sí, sí, és el transport, però és l'esponja. És a dir, és veritat que si el brou, no, si en lloc de brou hi posem aigua, si en lloc de posar-hi 10 talls de pollastre n'hi posem 2, aquell gra d'arròs tindrà el que tindrà. Però si l'esponja no xupa bé, tampoc no anem bé, eh, Albert?
Correcte. Tu mateix ho acabes de dir. Jo, i també quan l'escoltava, estava pensant. Jo crec que és un 50-50. La feina del professional, del pagès que fa l'arròs, de fer un bon gra, que tingui totes les qualitats que ha de tenir, i la feina del cuiner, de cuinar-lo com toca, de ficar-li tot el que ha de ficar. Llavors, és un espectacle. Si una de les dues parts no funciona, l'altra quedarà malament. Vull dir, és així.
Hem parlat molt del Carneroli, però clar, deies, el Bahia és la peça fonamental de casa. Com definiríem el Bahia?
El Bahia, mira, el Bahia és l'arròs de la meva àvia, és l'arròs de la meva mare, de la meva sogra. És l'arròs que s'ha fet tota la vida a l'Empordà. La cassola d'arròs de casa, de l'Empordà, amb el sofregit de l'Empordà, és l'arròs Bahia. Quin problema té l'arròs Bahia? Que per mi no és un problema, que és una bomba de succió. Llavors, és clar, no para de xuclar. Quan tu li pagues el foc, continua xuclant. Llavors, el que has de tenir és un control de la cocció. Vale? Jo recordo la meva àvia, que el diumenge, quan feia arròs, saps? Preparava el sofregit, ho preparava tot, i quan es tenia tots per allà a la vista, es deia, va, costallo una mica de llangonissa i us poso 4 olives, senteu-se, que tiro l'arròs. Vale? I estàvem tots allà pendents d'ella, i aquell arròs era cuinat i menjat. Allò era un espectacle. Clar, quin problema, com en Jordi explicava. Clar, si tens el que t'ha menjat el primer, que se retrasa, que estan xerrant, que no sé què, que l'arròs...
Espera que són de fumar, eh?
Sí, Llavors arriba allà i aquell arròs no s'ha passat, però ja no té la textura d'acabat de coure. Llavors aquí està el problema. Però en quant a succió, allò és una bomba. És un espectacle pel paladar. El problema és aquest. I un arròs bullit, amb un granet d'all i una rameta de farigola, és que no hi ha cap arròs que tingui millor gust que aquest, crec jo.
Clar, és allò de l'arròs de malalt, que sí, bé sí. Que estiguem malalts per poder menjar aquest arròs, no?
Jo he fet algun aperitiu, sí, sí.
Ah, sí?
Sí, sí. Lligat amb iota. Ai, amb cuzo, perdona. Lligat amb cuzo. I espectacular. Veus, ah, llauré... És que és a l'arròs que li poses a l'all. El tomata, hi ha gent que li posa poma, pernil dolç, tal, no sé què, que és de malalt, és espectacular.
Clar, tenim el Carneroli, tenim el Bahia, parlava també del Bomba. El Bomba què li ha passat? Perquè va ser una mica un soufflé com el cupcake, no? Que de cop tothom utilitza Bomba i després tothom gairebé aquí se n'oblida del Bomba. A València no, eh? L'utilitzen bastant encara.
Mira, el Bomba, el problema del Bomba és que en el camp és un desastre, per començar. Desapareixerà, eh? Desapareixerà perquè és un arròs que no es pot cultivar. És ruïnós. Perquè de 10 anys en tens un de bo. I això no pots aguantar-ho. A més, ja no pots servir ni a la clientela que tens. I a la cuina és un secundón. És a dir, no és ni el que té millor sabor, ni el que té millor textura, ni el que té... però és un secundón en tot. Llavors, molta gent s'hi va acostumar perquè era un tiro segur. Era un arròs que absorbia lo just, que no es passava, ta-ta-ta-ta... Però, esclar... Quan proves altres varietats, veus que si tu aprens a treballar-los, poden ser un primer amb el que tu vols, una primera espasa amb sabor, una primera espasa amb textura. Llavors, aquí està el problema. Jo crec que quan la cuina s'ha professionalitzat més, han après a cuinar més i sobretot a buscar aquestes particularitats que té cada varietat, el bon va quedar una mica més a segon terme.
I quines són les altres varietats que tenim, a part de les japoneses, que acabarem al final? A veure, hem dit carneroli, bahia, bomba, què més?
Tenim el luna, que és un arròs, un semillarg cristal·lí. Hi ha molta gent que fa amanides d'arròs, saltejats, arròs cubana, és un espectacle.
Clar, perquè aquí, ara has dit semillarg cristal·lí, això val la pena explicar-ho, perquè, clar, els arrossos, segons la tipologia, poden ser de gra rodó, no? Semillarg cristal·lí i llarg, no?
Llarg cristal·lí, sí, o sigui, la indústria més gran, els ho qualifica així i barreja varietats. Nosaltres, com que fem monovarietals, especifiquem la varietat que és i també el tipus de gra, vale? Que pot ser rodó perlat, rodó cristal·lí, semillarg perlat, semillarg cristal·lí o llarg cristal·lí. Llavors, ja això t'indico una mica per quin plat pots fer. Els rodons perlats són més per arrossos caldosos i els semillargs perlats també. Semillars cristal·lins i llargs cristal·lins són per arrossos blancs, saltejats, amanides d'arròs i tot això. Llavors, aquest el luna és un arròs especial per això. A més, és un arròs que té un gust molt dolç, és molt dolç però neutre. Llavors, quan fas, per exemple, un arròs cubana, té aquell gust dolcet que a la mainada, sobretot, els torna bojos. Vale? Llavors, tenim el baronet. Vam buscar un arròs que fos un entremig entre un bahia i un luna. Vale? Però que no tingués el preu d'un carneroli, perquè el preu també ve donat per la producció. Carneroli i bomba són els dos arrossos que menys produeixen. Llavors tu has de repercutir els preus de la collita amb la collita que tens. Per tant, vam buscar algú que fos una mica més econòmic i ens va sortir aquesta varietat que també està molt i molt bé. Hem buscat una varietat per substituir, no hauria de dir substituir, sinó per tenir una alternativa al bomba, vale? Que és un arròs que fa 2 anys que fem, que li diem espurna. Vale? Mantenim en secret la veritat que és. Ens ha sortit un arròs rodó. Rodó, és preciós, és boníssim, però té un inconvenient. Té una cocció llarga. I això a la restauració no li agrada.
Ai, Jordi, tu, escolta'm, ara els arrossos, si en 16 minuts estan fets, no?
Sí, inclús hi ha gent que el marca abans i en 4 surt. No, sí.
Dius que no, aquest li costa més de coure.
Sí, aquest necessita 20-21 minuts, però és un espectacle perquè absorbeix molt bé i aguanta molt la cocció. La gent que fa aquests arrossos, que fa arròs per 100, per 150, l'han provat i estan encantadíssims. Al final tenim un ventall de varietats que tothom, saps? Tothom s'hi sent, a mi m'agrada aquest, a mi m'agrada aquell, a mi em va de conya, perquè així quan cultivem, els podem sembrar una darrere l'altra, els collim una darrere l'altra, no tinc una embossada en la secadora quan collim i pots treballar com Déu mana. Què ens queda?
Els japonesos, no, també.
Els japonesos, ens queden els japonesos, aquí Takomachi, que és el del sushi, i el Koshihihari, que és el que més els agrada, perquè és un arròs que absorbeix una mica. O sigui, així com la kita no t'absorbeix res, el Koshihihari pots arribar a fer un guisat. Vale? És l'arròs que ells, aquests, els onigiris aquests que s'emporten per berenar o per esmorzar, normalment els fan amb Koshihihari, perquè absorbeix una mica de l'alga nori o absorbeix una mica del que hi posen a dins. Tinc la sort de tenir una parella de japonesos que treballen aquí al costat i sempre quan hi ha la collita que els hi regala una mica d'arròs, llavors m'ho compensen que qualsevol dia apareixen amb una bossa amb tot de boles d'arròs que disfrutem, perquè una que s'hi han ficat cirera, l'altra que hi han ficat i dius, uah, quina passada, no? Només arròs bullit i això, com pot ser que sigui tan bo? I esclar, juguem amb un ventall de varietats que a nosaltres ens va bé perquè, el que dic, tenim diferents collites, diferents entrades, diferents sembres, i podem, amb els tempos podem anar bé, però a més podem arribar a tota una sèrie de públic que no ens havíem pensat mai.
Clar, això dels arrossos moltes vegades també, ara avui en dia vosaltres, els cuiners, Jordi, amb la tecnologia que feu, la tècnica que utilitzeu i el control, això també és més fàcil perquè, per exemple, avui en dia vosaltres, tal i com ho feu, és difícil saber si aquell arròs ha tingut una precocció parcial de l'arròs o no?
Sí, avui dia, és el que has dit abans, l'arròs pot sortir amb 16, 18, inclús en 4, tu pots tindre la precocció, refredar-lo i servir-lo amb aquests 4 minuts que et dona temps, doncs, per fer altres coses. Sí. O fer-ho al moment i estar amb el temps aquest, que millor 21 minuts, el que comentava l'Albert, segons quina taula és massa. I la gent, esperar-se amb l'arròs, la gent s'espera, però l'espera en una taula és complicada.
Hi ha una cosa important que, diguem-ne, que el consumidor convencional, el que va comprar l'arròs en una botiga, en un supermercat, compra l'arròs i se'n va a casa, no té, diguem-ne, una cosa que vosaltres sí que teniu, i és que tu quan vols arròs li dius a l'Albert: Albert, blanqueja'm l'arròs i porta-me'l. Clar, i està acabat de blanquejar, no? Allò, ha passat allò, podríem dir, uns quants mesos dins la pallofa i és un blanquejat i la cocció. Això es nota el plat final?
Es nota el plat final, inclús es nota el tema de coure'l. Si tu el cous i el veus, que el vius, que estàs allà cuinant-te'l, ja una vegada li vaig comentar a l'Albert: ostres, hi ha uns dies a l'estiu, inclús m'ha passat ara, que l'arròs necessita més caldo, que tu tens a millor les teves quantitats d'arròs, caldo i tal, i veus que aquell arròs la té que sortir o tens que parar-li el foc perquè ja tindria que estar cuinat, i no està cuinat, i necessita més caldo, necessita més caldo, necessita més caldo. I tampoc el caldo, el fumet o el caldo que li poses, no el controles, perquè no saps si necessita mitja cullerada o no, però tu veus el gra, mires el gra i dius: això està cru, això li falta. Li vaig comentar a l'Albert i em va dir que hi ha un temps que l'arròs, com que és un cereal i està viu, el que has comentat, que el mateix dia o dos dies abans te l'ha netejat i te l'ha portat, doncs aquell gra d'arròs, per temperatura i per clima, li costa més coure. I això, dintre de la cuina, on que vulguis tindre els tempos superben controlats, aquest punt de joc, o veure que aquest arròs està viu i aquest arròs té joc, és una passada. És una
Albert, passada. Això és una feina quirúrgica, i a més, clar, aquí tenen molta sort la gent que us agafa l'arròs, que pugui ser blanquejat i cuinat ja allò, d'un dia per l'altre gairebé.
Correcte. Aquí treballem sobre comanda. Nosaltres tenim l'arròs viu amb pallofa i llavors setmanalment fem l'elaboració de les comandes que tenim. Clar, hi ha gent que no t'ho nota, però la majoria de clients que tenim passa com en Jordi, que a vegades diuen: ostres, tu, què ha passat aquesta setmana? Que... I varia. Hi ha diferents coses que t'ho poden fer variar. La temperatura, l'humitat, si fa tramuntana o no fa tramuntana. Val? Si sent la primavera, en definitiva estem treballant una llavor d'una planta que està a la targada dormint esperant la primavera per tornar a ser una altra planta. Llavors, tot això et marca una mica el gra final. Però, com molt bé ha dit en Jordi, això és maco, això és la realitat, és un producte que no té cap tipus d'alteració química ni cap tipus d'alteració física. És un producte que arriba amb les seves virtuts i amb els seus problemes, per dir-ho així, a la taula. Llavors, jo crec que són petites coses que el cuiner professional, evidentment, s'hi acaba adaptant. Clar, si hem d'agafar una cosa que sigui sempre igual, l'has d'adulterar. I això, com bé saps, va en contra totalment de la nostra filosofia.
Albert, per tu avui en dia has arribat a un model, diguem-ne, de cultiu i d'elaboració de l'arròs en el qual et sentis satisfet d'aquesta part que has parlat tant ara de la sostenibilitat, no? També, evidentment, de la rendibilitat, perquè, clar, tu fas unes varietats d'arròs i la gent te'ls ha de reconèixer i te'ls ha de valorar perquè pagui el preu que costa, no? Que, clar, que quan tu penses allò en un arròs, diguem-ne, de gran consum, moltes vegades la gent que mira el preu de l'arròs penses la feina que hi ha aquí per fer un quilo d'arròs, no?
Correcte. O sigui, jo crec que hem arribat a un punt que no és el final, perquè aprenem cada dia. O sigui, jo cada dia vaig a dormir i dic: ostres, avui he provat això i m'ha anat bé, i demà vull provar allò. I, saps? Aquesta investigació sempre, o aquesta d'allons de dir: va, vinga, aviam, què passarà? Aquesta una. Dos, ostres, jo quan la gent me parlen del preu de l'arròs és que m'esgarrifo, perquè si fas un arròs i fiques una bona salsitxa o un bon tall de costelló o una bona gamba, o valdrà molt més que pas la porció d'arròs que hi fiquis. Llavors, penso una mica correcte el que tu has dit, que hi ha al darrere d'aquest gra d'arròs. Evidentment que no fem un arròs per anar a una gran superfície, per anar a vendre a preu. És que no podríem fer aquesta qualitat. Hauríem de baixar molt la qualitat, i llavors crec que no... O sigui, seria com trair una mica la manera de ser i el que han fet els nostres avantpassats. Val? Jo crec que és un producte que qualitat-preu està molt bé, és un producte que té molt de joc, que amb un quilo d'arròs poden menjar moltes persones i que el preu de final, o sigui, l'escandall final d'un arròs, no crec que te'l facin malament fer servir un arròs de qualitat o fer servir un arròs dolent, no crec.
Aquí és el quid de la qüestió, anar a cuinar. Escolta, Jordi, anem a cuinar una miqueta tu i jo o què?
Anem a cuinar una miqueta.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui a la recerca de catalans al món no en tenim un, no, en tenim tres.
A veure, Abel, Sergi, Laia, bon dia.
Bon.
Hosti, tu, que bé. Què foten tres usonencs a Islàndia?
Mira, passar una mica de fresca per començar.
Sí, aquí mai és l'estiu, no?
Bueno. És un estiu d'aquella manera, que estiu de jerseiet.
De jerseiet. A veure, aviam, Abel, quants anys tens tu?
Mira, jo 30 ara mateix.
En Sergi?
28.
I la Laia?
També 28.
Escolteu, ja us ho vau fer venir bé o us vau trobar aquí vosaltres? Perquè un és de Gurb, l'altre de Sant Quirze de Besora i l'altre de Sant Pere de Torelló.
Tots ens coneixem aquí, ja ens coneixíem tot davant.
Amb l'Abel, jo amb l'Abel ens coneixíem ja des de petits i amb la Laia vam compartir el batxillerat i llavors l'Abel i la Laia són parella, van espetegar aquí a treballar i l'any passat m'hi van arrossegar a mi.
Oh, que bé, que bé. Escolteu, a treballar i també d'aventura, suposo, perquè a Islàndia no es ve només a treballar.
No, exacte, també es ve a disfrutar del país, de la natura i mirem d'aprofitar tot el que puguem.
Exactament què esteu, al nord, al sud, on esteu?
Ara ens trobem a la zona del sud-est d'Islàndia, al costat del glaciar Vatnajökull, que és el glaciar més gran d'Europa, com a data curiosa.
Oh, que bé. I viviu tot l'any aquí o només una temporada?
Nosaltres hi venim a principis de març i llavors fins a la primera setmana de desembre o alguna cosa així, més o menys.
Ah, i què? I de desembre a febrer, aquí a Terres Catalanes?
Exacte. És el moment de reconnectar amb la família, amics i també escapar-nos a algun viatget a zones més tropicals per agafar una mica de sol.
Home, això que diuen que la falta de sol, de vitamina D, diguem-ne, afecta, és veritat o no?
Sí, sí, és real. Al final aquí hi ha falta de vitamina D i hi ha poques hores de llum a l'hivern i sí que és necessari dedicar-te a fer una mica de suplementació.
Mm. Com és el vostre dia aquí a Islàndia?
Bueno, bàsicament treballem. A l'estiu ara estem treballant moltíssim, hi ha molta gent. I les estones lliures, pues sí que sempre ens agrada fer una mica de vida al poble o anar a caminar una mica per aquí a la zona on estem.
Nosaltres tenim la sort de viure en un espai preciós, és una de les zones més visitades d'Islàndia i, segons el nostre jefe, la muntanya més fotografiada del món. Així que ens sentim privilegiats de poder viure aquí i quan sortim de la feina sempre ens agrada anar per la platja, mirar la muntanya, podem anar a veure les foques. Hi ha moltes activitats a la zona que estem per fer i això és algú molt a favor.
I de què treballeu, a veure?
Nosaltres estem a la cafeteria, on també és una guest house. Tenim ara 16 habitacions d'hotel i fem torns rotatius. Ja bé si atendre la gent al cafè i vendre uns tiquets perquè puguin visitar la zona turística o bé netejar habitacions.
Escolta, i com porteu l'idioma d'aquí? Perquè, clar, l'anglès molt bé, però aquí també déu-n'hi-do, no?, l'idioma local.
Sí, estem fent un curs d'islandès dels tres. Mm-hmm. Llavors, bueno, mica a mica, està el que es pot.
La sort també és que treballem amb gent local i sempre pots anar practicant-ho, si vols.
Clar, clar, clar. Hi ha molta comunitat catalana aquí o esteu bastant solets?
Mira, estem treballant, on treballem som 7 catalans, així que ja ens l'hem muntat una mica nosaltres, la comunitat. Sí, sí.
Home, a veure, aquí, no sé, si sou aquí l'11 de setembre, que hi sereu, també deveu fer les vostres festes, no?
Sí, sempre ens agrada recordar una mica a casa, sí.
I a veure, si venim cap aquí, que a més ja no cal que busquem lloc, perquè si digueu que teniu una guest house ja vindrem cap aquí, però el que hem de menjar, què és el imprescindible per menjar?
Bueno, aquí el que agrada molt és un peix així sec, no?
Sí, hi ha un peix així deshidratat, menja bastanta gent aquí local.
Però el més famós jo crec que és el xai, les sopes de xai. Aquí a l'estiu hi ha molts xais i crec que és una de les carns que es menja més aquí a Islàndia, o si més no, la més característica.
Sí, perquè com a dada curiosa, aquí hi ha més xais que persones.
Déu-n'hi-do. Home, doncs, així bons ho han de ser. Bé, home, també aquí a casa nostra, a Catalunya, mengem el bacallà que sempre diem que és d'Islàndia, no? Vull dir, tu vols
saber-ho, sí, també.
Sí, sí. Sí, en tenen aquí, es gasta molt el bacallà. Sí que nosaltres no en som gaire fans, en aquest en concret, però sí, sí, hi ha molta força del bacallà aquí a l'hora de menjar.
I el tauró fermentat, què, és bo o no?
Mira, això no va ser gaire bona experiència, la veritat.
Només en Sergi es va atrevir i que t'expliqui què li va passar.
Sí. Va, Sergi,
és un tauró fermentat que es veu que quan maten aquest tauró se'ls hi barreja, no tenen com una ureta, no tenen orina, i se'ls barreja amb l'orina del tauró i la carn i s'ha de netejar molt bé. I és un gust bastant, bastant potent, et podria dir. Em vaig provar un trosset i se'm va quedar el gust de tauró tota la tarda.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Home, a veure, si venim per aquí, on hem d'anar a menjar? Algun lloc d'aquests que no pot fallar?
Aviam, per tot el que és Islàndia no us ho sabríem dir, però si veniu cap aquí a la nostra zona, cap a l'est, al poble on estem nosaltres de Hof, hi ha un restaurant que es diu Hafnarbudin, que fan unes hamburgueses molt bones.
Escolteu, i a veure, plats catalans, heu intentat cuinar-los aquí, més enllà d'aquesta comunitat de set catalans? Els islandesos els agrada el pa amb tomàquet o què?
Bueno, nosaltres sempre mirem de fer pa amb tomàquet, la veritat és que això sí que...
No falla.
No falla, no.
Truites també...
Déu-n'hi-do.
Sí, i ara com vam tornar del Nadal, els vaig portar una mica de ratafia bosc i diuen que està de fora.
Clar, la de Sant Quirze, eh?
Exacte, la Sant Quirze.
Ara, quina els hi vas portar? Diguem-ne, aquella que coneix tothom o aquella més envellida que... Eh?
La que coneix tothom, la normal, la ratafia bosc tota la vida.
Escolteu, i què és el que trobeu a faltar de Catalunya o d'Osona?
La mama.
Sí, la mare, bueno, la família...
Aquí el nostre nom d'Instagram.
A la família i amics, sobretot, jo diria.
Exacte. Escolteu, diguem-ho, com es diu el vostre perfil d'Instagram?
Mama, tinc fred.
Mama, tinc fred. Sí, perquè aquí suposo que comprar-se un anorac deu voler unes quantes viroies aquí, l'anorac, no?
Sí, la veritat és que sí. Per sort, una data curiosa és que ara a l'estiu són 24 hores sol. Llavors, això es nota i escalfa més el sol, però és que tot i així fa fred. Sempre necessites una jaqueta.
Clar, aquí suposo també que, clar, que la vostra, diguem-ne, la part del preu, no, dels diners, el valor, jo no sé aquí quan val un cafè, per exemple, aquí a Islàndia.
Mira, per exemple, la nostra cafeteria ronden uns de 5 a 7 euros, més o menys.
Déu-n'hi-do, eh?
I pica una mica.
Pica una mica, sí, però és de màquina bona, perquè hem anat voltant per Islàndia i cada lloc on anem són màquines d'aquestes que et trobes als hospitals o a les salineres, sí. I et foten el mateix preu. Vull dir que aquí almenys tenim una màquina italiana i fem cafè bo.
Bueno, i ho fem nosaltres, eh? Vull dir...
Sí.
Som molt bons.
Suposo que també vinia o entra un o altre, no, aquí?
Sí, exacte.
Algun arròs a la cassola o algun platillo, home, el pit de xai amb pèsols, no sé si aquí a l'estiu en teniu, però bueno, i si no, un pebrot i tomata, tu.
Sí, tenim una cuinera que ja ens cuina.
Ens cuina de tot.
Clar. Clar, aquí suposo que també, a veure, això del sou, eh? Els catalans que ens agrada tant la viroia, si el cafè val 7 euros, el sou deu anar en concordància, no?
Sí, els sous estan molt bé, també. És un dels motius pels quals estem aquí, bàsicament.
Sí, es comença per això.
Clar, allò de treballar una època, uns quants anys aquí i tornar a casa, no?
Exacte.
Sí, anem una mica al dia a dia, però sí, la idea seria aquesta.
Bé. Escolteu, si venim cap aquí i voleu que us portem allò una mica de maleta, què és el que trobeu més a faltar? El fuet o la llangonissa de Vic o què?
Mira, sorprenentment, en el supermercat que tenim al poble hi ha fuet que ve d'Olot. Així que, si volem, trobem fuet d'Olot allà, imagina't.
Home, doncs ja fareu una foto i ens l'enviareu, que a veure quin fuet trobeu per aquí, eh?
Sí, vull dir que de moment anem ben servits. La veritat és que ens va sorprendre veure tant producte com a casa. Vull dir que no és que trobem a faltar un plat en concret, perquè hi ha bastanta varietat i impossibilitats. Mm.
Recomanaríeu l'experiència de venir a passar una temporada aquí?
Si és a l'hora de treballar, sí. Recomanem bastant aquesta experiència.
Bueno, jo personalment, sí, ho recomano 100% sortir una mica de la zona de confort. No? Anar a provar l'experiència d'un altre país perquè t'enriqueix a nivell personal, també coneixes noves cultures, noves persones, correcte, també creixeu un mateix, no? I penso que Catalunya sempre és casa nostra, llavors sempre pots tornar-hi. I, de fet, quan portes un temps fora, ho trobes a faltar al final.
I ho valores més.
Sí, valores molt el tornar a casa.
Clar que sí. Escolteu, i com són els islandesos? Perquè, clar, sempre diuen que els catalans som així una mica rancis, apagats. Aquí com són?
Oh, són una miqueta tancadets, eh? Fins que no els hi guanyes una mica de confiança, sí que costa una mica la cultura islandesa.
Encara
però són bones.
Vosaltres?
Sí, sí, bastant més.
Mira, hi ha molta diferència també entre les dones i els homes, perquè les dones són molt més arriades, molt més bitxaratxeres i molt més alegres, i els homes són més tirant a sussots. Ara, la que es beuen un parell de cerveses ja no hi ha qui els pari.
Això és veritat.
Clar, clar, clar. Escolteu, per acabar, va, una frase ràpida per descriure aquest lloc que esteu tan fantàstic i que no ens ho dieu gaire perquè em sembla que vindrem aquest any, tu.
És, mira, doncs et diríem que és el país on et pots sentir que tens que el control el té la terra i no tant l'ésser humà, que és el que la natura agafa tot el país.
És el protagonista, la natura, sí. Aquí és nostra.
Hi ha paisatges immensos, hi ha paisatges salvatges i indescriptibles. La veritat és que el que és la terra islandesa és molt maca.
Doncs mira, no ho dieu dues vegades, perquè em sembla que vindrem. Abel, Sergi i Laia, escolteu, moltíssimes gràcies, que passeu un bon estiu i bé, que si la mama té fred, o si teniu fred, vindrem allà a buscar mantes i ja us les portarem, ja.
Exacte.
Aquí us esperem. Moltes
gràcies,
Pep.
Adéu-siau,
salut.
Vinga,
moltes gràcies.
Vagi bé.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la terra marca el ritme, no el mercat. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. Good times, oh.